Bé, bon dia a tots. Gràcies per venir aquí amb aquest acte, que és un dels que tenim organitzats en aquest inici de curs, que com sabeu hem programat o estem a punt d'iniciar una activitat que pensem important, una reflexió estratègica a la nostra facultat, una mica per fer front als reptes que tenim, per repensar una mica doncs, després d'aquests 20 anys d'universitat, 20 i pocs, i per tant també de la Facultat de Lletres, una mica replantejant-nos una mica en quin punt estem, i també, com deia, per fer front a noves situacions que bàsicament situem al voltant de l'ensenyament, i l'ensenyament, per tant, amb dues vessants, que és els nostres estudiants, amb els canvis que hi ha hagut en la societat, la mateixa universitat, doncs ens trobem també que els estudiants doncs, són diferents als d'ara que fa uns anys, però banda, per tant ens hem de replantejar una mica quin és el nostre paper com a ensenyants amb les noves generacions que ens arriben a la universitat, i per altra banda també en relació a les humanitats. Doncs, s'ha parlat a vegades de la crisi de les humanitats, és veritat que probablement doncs, els nostres àmbits d'estudi, de reflexió, de treball doncs, tenen una consideració social diferent també de fa uns anys, i aquesta és una situació a la qual doncs, també pensem que d'una forma o altra hem de pensar-hi, hem de reflexionar i una mica també afrontar. És en el marc d'aquesta situació doncs, que abordem un debat estratègic que volem doncs, participatiu per part de tots els col·lectius de la facultat, i ens semblava que per iniciar aquest debat seria bo doncs, comptar també amb les aportacions, reflexions de persones que, com les que tenim avui aquí a la taula i com les que tindrem el divendres que ve, doncs, també han pensat i han dit coses sobre aquestes qüestions. I per tant jo estic molt content avui de tenir aquí doncs, en Joan Manel del Pozo, la Marina Garcés, en Salvador Cardús. No m'estendré presentant-los perquè bé, doncs, alguns en Joan Manel és justament company i professor d'aquesta facultat, no? Per tant, tots coneguts, només dir, ressaltar que, a banda de la seva activitat doncs, com a docent, com a filòsof i com a docent de catedràtic de filosofia i també al marge de la seva activitat com a polític que tots coneixem, doncs també, i actualment doncs, ja sabeu que és el síndic de la Universitat de Girona, també voldria ressaltar doncs, la seva aportació en el camp de la reflexió sobre l'ensenyament. Recentment ha publicat el llibre Educacionarius i a part d'aquest també com a persona es dedica a fer diferents conferències sobre temes com els que avui tractarem, i per tant li hem demanat que també que ens vulgui dirigir unes paraules a nosaltres. La Marina Garcés és filòsofa també per la Universitat de Barcelona, professora titular de Filosofia de la Universitat de Saragossa, i també és una persona que s'ha dedicat a l'activisme social, a repensar des del seu àmbit professional, però també amb el compromís social sobre una mica el context social del nostre món actual, i per tant és una persona activa en aquest camp, també que també això també es reflecteix en els seus llibres, no? També és una persona que escriu a la premsa, com altres d'aquesta taula, i que justament la seva columna del diari Ara, doncs, amb l'espai fora de classe, també reflexiona sovint sobre els temes que tractarem avui, per això doncs, ens interessava portar-la aquí. Finalment, en Salvador Cardús doncs, és una persona que jo diria que no necessita presentació, és sociòleg, doctor en econòmiques, ha estat degà de la Facultat de Periodisme de l'Autònoma, i també doncs, a part del seu àmbit professional també és una persona que ha escrit llibres sobre l'educació ja fa uns anys, i també és una persona que doncs, a través dels mitjans de comunicació doncs, dona a conèixer doncs, les seves opinions tant en l'àmbit polític, en el qual també sabeu és actiu, sinó també en altres àmbits de la nostra vida social i del món educatiu. Per tant, jo els agraeixo molt que hagin vingut aquí. Ja sabeu que aquest acte doncs, l'hem dissenyat en dues parts. Una primera, en la qual donarem la paraula successivament als nostres invitats, farem una petita pausa i després hi haurà un debat obert, ja sigui doncs, amb els participants avui en aquesta sessió o entre els mateixos també membres de la taula. Per tant, doncs, sense més, dono la paraula a en Joan Manel del Pozo.
Moltes gràcies, benvolgut degà, i benvinguts, col·legues, a la taula, atès que també sóc de la casa. Em sumo la benvinguda del degà i moltes gràcies també a totes les persones presents, estudiants, professors i altres membres de la comunitat universitària. Crec que la iniciativa que pren el deganat és sens dubte positiva. Sempre es necessita repensar-se a un mateix i a la pròpia col·lectivitat, en el nostre cas avui la nostra col·lectivitat universitària, i més en temps com els nostres, que són temps d'acceleració històrica per molts conceptes, que ens fan perdre els marcs de referència que ens donen seguretat, que ens donaven en altre moment, almenys aparences de seguretat i d'estabilitat. Diríem que hem d'aprendre a nedar en el vell riu Heraclitià, ara rebatejat, com sabem, per aquesta cultura líquida en la qual estem immersos, que afecta a tot i, òbviament, també afecta als estudiants en el seu procés de formació i en el seu procés de formació superior, que, encara que sigui continuïtat, no deixa de ser també un canvi qualitatiu en les seves vides, i la taula ens fa reflexionar específicament sobre els estudiants i la universitat. I jo he intentat condensar la reflexió, òbviament perquè som tres a parlar i més després a conversar, en 10 punts dividits en 5 proposicions pessimistes i 5 proposicions optimistes. Proposició en el sentit més elemental de frase, diríem, de simple afirmació. Aviso que jo mateix, sobre totes elles, tant les pessimistes com les optimistes, tinc dubtes, és a dir, que no són afirmacions contundents en absolut, i estic disposat en el decurs del diàleg a esmenar-me a mi mateix fins a la totalitat. Però, d'entrada, les meves opinions, a reserva del que puguem després sentir aquí, serien les següents. 5 proposicions pessimistes. La primera. Avui els estudiants que arriben a la universitat són menys formats que uns anys enrere, més freds i més desinteressats pel coneixement. És una proposició que es pot sentir en l'ambient, que es repeteix en determinades facultats potser més que en d'altres, però hi ha una certa sensació d'allò que en podríem dir baixada de nivell. Deixem-ho aquí. I és una proposició que seria pessimista perquè constataria un cert fracàs de l'esforç educatiu que la nostra societat, indubtablement, fa molts anys, independentment de governs, està intentant. La segona proposició pessimista diria: el domini de les habilitats bàsiques, principalment les lingüístiques, és baix. Clar, parlem de les bàsiques. Si abans hem parlat de la formació general, ara ens concentrem en allò que serien habilitats o competències, que ara es diu en la moda a l'ús, que sobretot en l'aspecte lingüístic és fluix, és baix. I lingüístic no em refereixo només a altres idiomes que també, sinó sobre el propi idioma, sobre la pròpia llengua, que és, òbviament, el punt de partida de tot coneixement possible. I, per tant, estem fent amb aquesta proposició pessimista un diagnòstic dur. Tercera proposició pessimista. Es detecta certa immaduresa psicològica, expressada amb dependència de criteris i fins i tot amb ajuda familiar a l'hora de matricular-se, panorama que es veu a les facultats, que és molt curiós, deia immaduresa psicològica i ètico-social, en el sentit d'una mínima noció de compromís amb els objectius, amb objectius, no amb els, sinó amb objectius culturals, socials o comunitaris dels nostres estudiants. Home, també és un diagnòstic dur, per això en dic pessimista, certa immaduresa, evidentment, immaduresa relativa a la que se suposa que era abans una mica de més maduresa, perquè esclar, estem sempre en procés i en el moment present podríem dir que hi ha hagut un camí cap a una major immaduresa. Aquesta història de les famílies anant a matricular a les facultats, bueno, té el valor que té, no passa res, no està prohibit, només faltaria, però és indicatiu d'un estat de manera de fer les coses per part de les famílies i per part dels propis estudiants que no convida l'optimisme. I això que us dic, jo ho he vist alguna vegada així, mig de lluny, però és una informació d'una persona que té responsabilitats acadèmiques i que ho ha vist no amb un número de 1, 2 o 3, sinó de 20, 30 o 40, amb el detall, diguem-ne, gairebé de comèdia dolenta, d'estar la mare o el pare a la finestra fent la feina de matricular i el noi o noia assegut en unes botaquetes a darrere jugant amb el mòbil. Clar, si veus les dues coses, dius, com a mínim el noi es podria acostar allà per veure què estan fent amb la seva vida, diríem, no? Doncs bé, no, resulta que hi ha una delegació, o bé, o el noi delega en els pares de manera immadura, o els pares de manera abusiva, paternalista i per tant autoritària, impedeixen que el noi creixi com caldria. Quarta proposició pessimista. La universitat és vista cada vegada més com una continuïtat obligada del cursus studiorum. És a dir, cada vegada sents més a dir que hi ha nois o noies que acabat el batxillerat, bueno, han fet batxillerat perquè podien ser inclús bons estudiants, i acabat el batxillerat no pensen què faran, sinó que pensen on he de continuar anant. És a dir, això com continua? I li diuen, no, això continua a la universitat. Ah, bueno, i després, per situacions més o menys atzaroses, d'allà on van els companys, de proximitat d'aquesta facultat, de, no, acaben de manera, diguem així, amb una inèrcia passiva, fent una continuïtat obligada. No veuen la universitat com un espai de salt, de bot, cap a una exigència superior de caràcter intel·lectual, humà i social, sinó simplement després del batxillerat ve la universitat. I, cinquena proposició pessimista, en el millor dels casos, la universitat és vista només com un instrument d'adquisició de posicions d'avantatge per a l'exercici laboral o professional en el futur. És a dir, el que no simplement continua, va a la universitat pensant sobretot en una finalitat específica, que és trobar una bona ocupació. El que passa és que les circumstàncies aquestes que estem dient, canviants amb gran acceleració històrica i amb molts elements d'injustícia gravíssims en el món laboral precisament, fan que això estigui en certa crisi. En les facultats de lletres això ja fa temps que compta poc. Diríem que els estudiants que es venen aquí probablement són dels que menys tenen aquesta obsessió professionalista, perquè ja parteixen d'un pessimisme a priori que els situa, bueno, més relaxats en aquest punt. Bé, passem a les cinc optimistes. He volgut dir primer les pessimistes per acabar una mica bé. Les cinc optimistes, aviso, alguna pot semblar que entra en contradicció amb alguna de les anteriors. Jo diria que sí que hi ha una petita contradicció, però crec que és una contradicció de la vida real. Ho veureu. Primer, l'extensió quantitativa de l'accés als estudis superiors, que s'ha produït en els últims 30 anys, diríem, és per ella mateixa una molt bona notícia general. Catalunya, en 30 anys, parlant d'universitats, ha passat de dues universitats públiques a 8 i, no tinc la xifra exacta, però aproximadament d'uns 70-80 mil estudiants a l'any 80, que devia ser això, aquesta sí que l'he buscada i l'he trobada, 220 mil avui. Això, diguem-ne, són xifres, valen el que valen, però valen bastant. És a dir, no és el mateix tenir una Catalunya amb quants habitants hi havia llavors, cap a 6 milions en aquell moment, amb 60.000 o 70.000, que una Catalunya amb ara 7,3, penso que ens han rebaixat 200.000, no? 7,3 milions amb 220.000 estudiants. D'entrada, és una molt bona notícia des del punt de vista de, que podríem anomenar política general de formació de la població. Segon, la distribució social d'accés als estudis superiors ha observat també una línia que podem anomenar amb tota claredat de democratització, és a dir, més capes populars d'una manera gairebé massiva o molt important poden accedir a l'educació superior quan abans era un cercle restringit a fills de famílies ben situades. Un dels índexs que es mira per parlar d'aquest canvi és l'índex d'estudis dels pares dels titulats universitaris. I la xifra que he pogut trobar l'any 2010 és que hi havia amb pares que només tenien estudis primaris o no en tenien, els universitaris en aquesta situació eren el 40,1%. Déu-n'hi-do. Els que tenien estudis mitjans eren el 30,6% dels titulats universitaris d'aquell any i amb estudis superiors el 29,3%. És a dir, la minoria d'estudiants, una minoria aproximada, no és una minoria escandalosa, forta, però és la minoria, és la d'estudiants que abans eren clarament la majoria, per no dir l'exclusivitat. Molts anys enrere era l'exclusivitat. Només estudiava, en els pobles, només estudiava el fill del notari, el fill del farmacèutic, el fill del metge i del ric del poble. Per tant, diríem que la pallissa que s'emportaven les classes populars era enorme. Bé, ara les classes populars, i això és del 2010, jo diria que més aviat pot haver inclús consolidat això, aquesta xifra es pot haver consolidat, 40 classes, diguem-ne, amb pocs estudis, 30 amb estudis mitjans i 29 amb estudis superiors. Tercer, la preparació general és millor que en èpoques anteriors, i això és el que pot semblar contradictori amb el que he dit abans, la percepció que ha baixat el nivell. Però subratllo el general. M'explico. La preparació general és millor que en èpoques anteriors si tenim en compte que l'accés als estudis secundaris era també selectiu fins fa relativament poc i ara s'ha generalitzat. El pedagog Francesc Mirier, una persona per mi excel·lent, fa el mateix argument a França. on la tradició de, diguem-ne, generalització dels estudis primaris i secundaris és molt més gran que en el nostre país. I ell diu, atenció, el pessimisme que es deriva de determinades enquestes tipus PISA és un pessimisme que té un punt de fals, i és que estem fent exigència a una població que ara és pràcticament universal en els estudis secundaris, estem fent l'exigència comparant de grans rendiments, comparant-la amb els rendiments dels mateixos estudis secundaris quan només hi anaven una part petita de la població. Per tant, diríem, si ara fas una nota mitja d'aquesta formació general que et dona, posem per cas, 5 i abans et donava 6,5, potser és més valuós aquest 5 que el 6,5 anterior en termes sociològics. Dius, home, però preferiríem tenir gent que arribés a la universitat amb 6,5 i no amb 5. Sí, però si has volgut, que és una necessitat social indiscutible, generalitzar, fins a gairebé universalitzar l'ensenyament secundari, bueno, fins a 16 anys universalitzat, doncs és una mica inevitable que el nivell general baixi. Però també al mateix temps podem dir que el conjunt de la població, generalment parlant, està més format que no ho estava quan molts quedaven fora i anaven a treballar als 14 anys, o encara que fos després als 16. Quarta proposició optimista, la preparació específica dels estudiants ha millorat clarament en algun aspecte important. Per exemple, amb els treballs de recerca. Els batxillers, aquells privilegiats d'abans, tenien ni idea de què era un treball de recerca. Feien revàlides i feien cous i selectivitats i d'això, però un treball, sí, ja hi havia algun professor que es molestava a fer-lo fer, però no tenia, diguem-ne, l'exigència i la, diguem-ho així, la solemnitat, fins i tot, que està tenint ara. Per tant, està molt bé que els batxillers ara arribin a la universitat i ja hagin sentit a parlar de treball de recerca o de treball en termes seriosos, que la veritat és que en molts instituts s'estan fent prou bé. Per tant, compensant una mica aquelles visions pessimistes, podríem dir que també hi ha alguns aspectes específics que són d'un interès notable. I cinquena i darrera proposició optimista, la disposició mental de molts estudiants es mostra progressivament alliberada de l'obsessió professionalista exitosa i valora més la formació per se, disposats a nedar en el riu de la variabilitat permanent. Però, com que era l'última, em vaig deixar anar una mica a escriure això. Gairebé em sap greu. Bé, no, el que volia dir és que es detecta en molts estudiants una tranquil·litat que no tenen els seus pares, ni els polítics en general, que és que ja no es pot garantir que quan acabes uns estudis, fins i tot de medicina, fins i tot d'arquitectura, fins i tot d'enginyeria, tindràs una posició laboral, social, rendible. I els estudiants com reaccionen? Doncs la bona notícia per mi, per això la poso com a optimista, és que jo detecto que hi ha una tranquil·litat psicològica respecte al fet. És a dir, s'accepta com una característica del temps i diríem que l'estudiant percep que està en una societat heraclitiana, de riu que no para, i que ha d'aprendre a nedar en aquestes circumstàncies relaxant-se respecte a les possibilitats d'aplicació dels seus estudis. Jo això ho apunto com a optimista. Home, té el punt negatiu, que quina llàstima que la universitat no pugui garantir màximes i òptimes ocupacions a tots els seus titulats. Aquest seria el punt d'ombra, que no la universitat, la societat, i entre elles, dintre de la societat, la universitat, no pugui garantir aquesta màxima ocupabilitat i òptima ocupabilitat. Però com que el fet, per desgràcia, està present, diria que hi ha hagut una sàvia adaptació de molt jovent de dir, bueno, tu, estudiem el que puguem, disfrutem estudiant i a veure què serà. I després ja ens adaptarem a les circumstàncies. Bé, finalment, després d'haver escrit això, he pensat, home, potser hauries de també introduir dos elements, i amb això acabo, dos elements contextuals o ambientals que em semblen importants també per explicar algunes de les coses que hem dit aquí. Un és de caràcter estrictament biològic, ja que aquí va haver ahir un happening biològic, biològic o cultural, molt maco. Continuem. L'afirmació biològica és la vida s'ha allargat i totes les etapes de la vida s'han allargat dintre de la vida. Per tant, el que està passant, i que explica certes immadureses, és que l'adolescència, amics, no té fronteres. Ara hi ha adolescents de 60 anys. Què vol dir? Que molt probablement, aquesta immaduresa que diem abans no deixa de ser efecte també d'aquest allargament de totes les etapes de la vida. I que, per tant, bueno, no és culpa de ningú i probablement tampoc ens hem de posar pedres al fetge per aquesta qüestió. Diríem que això el que comportaria, potser, ara fent una mica de perspectiva gratuïta, com que és gratis la faig, i si fos barata també la compraria, doncs jo diria, és previsible una progressiva batxillerització dels graus universitaris. Per adaptar-se a la batxillerització mental, diríem, ara dic batxillerat, dit batxillerat amb tot el respecte al batxillerat, que un senyor va començar com a professor de batxillerat amb molt d'honor. Em refereixo a batxillerat com a etapa de la vida. I probablement, per tant, si les coses continuen així, el que acabarà passant és que potser hi haurà lleis, si els països avancen i es fan més rics també, si no, no tant, però probablement arribi un dia que hi haurà lleis que l'educació obligatòria no sigui fins als 16, sinó fins als 18, això jo diria que és relativament proper, i potser que ho sigui fins als 21, amb la qual cosa s'hauria estès el batxillerat a la universitat o la universitat s'hauria batxilleritzat, digueu com vulgueu, i que consti en cap cas amb connotació negativa pel batxillerat. Simplement és gairebé una constatació cronològica. I l'altre element de caràcter ambiental, per dir-ho així, que jo crec que també pesa especialment en la baixa competència lingüística que abans he esmentat com un dels meus pessimismes, és que tindrà tota la raó el diagnòstic que ja fa molts anys que va fer de Sartori de l'homo videns, és a dir, la cultura hipervisualista està realment donant menys oportunitats a la cultura de base més lingüística. I jo crec que haurem de fer esforços tots, especialment des de les facultats humanístiques, per dir-ho així, per recuperar el gran valor del llenguatge sense atacar la imatge. No tenim per què atacar la imatge. Ahir vam tenir, en aquest happening, unes imatges precioses i fantàstiques, però el més fantàstic de la sessió era el que acompanyava les imatges, que era la paraula i el concepte d'en Ramon Folch i en Martí Domínguez. Imatges sí, però no tot reduït a imatges. I ara estem en el perill d'això, d'haver passat de ser homo sapiens sapiens, que ho diem dues vegades perquè no devem estar gaire convençuts, homo sapiens sapiens a ser homo videns. I aquest homo videns no és greu, però pot arribar a ser greu si es descuida de parlar, llegir i escriure. Gràcies.
Ara sí?
Sí.
Bé, doncs moltes gràcies per haver-me convidat i haver comptat amb mi per aquesta sessió aquí de més a l'Universitat de Girona, tan a prop i on no havia estat mai encara. O sigui, em fa il·lusió acompanyar-vos i conèixer també aquesta universitat. I a més per abordar doncs, una qüestió tan urgent i tan punyent com la que heu plantejat, que és no només les humanitats en general, la universitat en general, sinó realment això des del punt de vista dels que per mi són la raó de ser principal de l'existència de la universitat, que és els estudiants. Els estudiants com un col·lectiu que per mi no són només aquells que formalment estan matriculats i durant uns anys cada cop menys, en alguns casos, passen de forma formal per aquesta institució, sinó la condició d'estudiants que ens hem donat, no? tot unes franges de la societat, és a dir, la possibilitat de ser estudiants més enllà de l'escola bàsica, més enllà de la formació bàsica, en una societat que entén i ofereix aquesta possibilitat de manera pública, de manera oberta, fins i tot de manera oberta físicament, és a dir, jo reivindico sempre que la universitat és un lloc d'aules obertes, és a dir, on qualsevol oient, qualsevol persona cridada per la necessitat, pel gust, pel desig de saber, té un lloc on anar, una biblioteca on entrar, cada vegada costa més, unes aules on entrar, es pot seguir fent, encara que a vegades fins i tot algú s'estranyi, i això existeix, no? Això existeix com a idea, com a lloc i com a espai comú, com a lloc comú. Què hi passa, això que sona tan bonic? Doncs que això està travessat d'un gran malestar, no? I suposo que per això unes jornades com aquestes, per això les converses de passadís, per això els laments, les queixes permanents. És bastant desesperant que un lloc comú, que una institució com l'universitat, que podem descriure com acabo de fer molt ràpidament, paradoxalment el que generin a la gent qui treballa, que hi estudia, en aquest cas sí, més formalment, qui passa, qui destina un temps, una vocació, uns esforços, avui, en aquest moment, el que estigui més, el que s'expressi, no?, de manera més insistent, més persistent i més contínua és malestar, desgrat, inquietud, un sí però no, un vull però no m'agrada, i precisament un lloc on tots els que hi som només hi som en principi perquè volem, tant si hi hem arribat a treballar d'alguna manera o una altra, com si hi hem arribat a estudiar d'alguna manera o una altra, o encara que sigui perquè toca, però és igual, diguéssim, no hi ha situació obligatòria respecte a la universitat, és un conjunt molt gran de desitjos que es troben fent una determinada sèrie d'activitats docents, de recerca, d'estudi, de custòdia, de cura, d'una sèrie de sabers, de coneixements, etc. Doncs això, curiosament, genera avui un gran malestar. Què passa? No? Perquè la universitat avui és una universitat del malestar a casa nostra. No ho vull extendre a tots els llocs i a tots els països i en tots els àmbits del coneixement, i específicament en les carreres, estudis o àmbits que tenen a veure amb les lletres, amb les humanitats, amb les, també amb les ciències teòriques. Jo crec que aquí ens hem de, d'alguna manera, obrir els territoris d'aquestes aliances i veure què està passant. Aquest malestar què provoca? Provoca moltes fugues. Jo no sé si aquí passa de la mateixa manera que a altres llocs, m'imagino que sí. Molta gent se n'està anant de la universitat, i molta gent, dic gent, perquè passa des de molts estrats diferents. Estudiants que comencen i que no acaben, perquè no hi troben sentit, perquè no poden seguir pagant uns estudis que any a any es fan més cars, perquè veuen que aquests graus, que cada vegada valen menys en retorn social i més en cost de matrícula, no serveixen per res, perquè no troben tampoc un espai o un lloc comú d'experiència compartida. La universitat cada vegada més és un no lloc, agafant el terme, no?, de Marc Ogé, un espai de circulació, de contractualitat solitària, que diu Ogé, és a dir, un lloc on cadascú estableix un contracte solitari amb una institució que li, i institució passa a través també de cada pla docent, de cada programa d'estudis, que de manera solitària i contractual li ofereix unes activitats a canvi d'uns resultats cada cop més devaluats, espai de circulació, per tant, i de circulació, això, amb moltes fugues, no? Amb moltes fugues per part dels estudiants i per part del professorat. El professorat de per vida, el professorat estable, hi ha un tall generacional, una manera d'estar a la universitat que s'ha acabat. Jo em trobo entre dues aigües, per edat i per sort, però diguéssim que miro cap a un cantó i veig un tipus de professorat per dalt, en edat i en trajectòria, i miro cap a baix i em trobo un altre tipus de professorat amb unes altres condicions materials, econòmiques, administratives, curriculars, d'avaluació, i això genera realment que quan parlem de la universitat no estiguem parlant ni d'una mateixa institució, ni d'unes mateixes experiències, ni d'unes mateixes relacions. Per baix, moltes fugues també. És a dir, a mi una de les coses que en aquests moments em dol més és veure com molta gent que està arribant al final del camí de trajectòries estupendes, interessants, que s'han format com mai, que han viatjat, que han anat, que han tornat, i fent recorreguts d'investigació interessantíssims, moltes vegades vinculats a moltes altres activitats d'escriptura, de creació, d'edició, de treballs de molt tipus, arriba un punt que la universitat els diu fins aquí has arribat, ja no hi ha res, cap més lloc i cap més camí per tu. Clar, tot aquest malestar que genera fugues, les fugues també van acompanyades de cinisme, dels que salven la situació, els que no tenen res a perdre, els que potser han trobat petites illes de sobrevivència, estratègies particulars, departaments, no?, que busquen la seva manera de protegir-se respecte als altres, professors que busquen la manera de protegir-se respecte als altres, estudiants que corren més que els altres per arribar abans a un màster que està a punt de desaparèixer, això ho hem viscut a Saragossa, per exemple, no? Doncs totes aquestes circumstàncies fan que la Universitat del Malestar moltes vegades es converteixi en una universitat del maltracte. Un lloc on hi ha malestar tendeix a produir maltracte. Maltracte ja no és del tipus autoritari, jeràrquic, no?, d'aquells, podem imaginar, vells professors que podien menysprear o fer fora del despatx algú. Tot el contrari, les formes són amabilíssimes i d'un altre tipus, però tendim a maltractar-nos els uns als altres. Com? Instrumentalitzant-nos, abans s'ha dit. És a dir, el maltracte ja no passa per gestos autoritaris, passa per la instrumentalització de les relacions d'aquest espai, no?, on la possibilitat de ser-hi es va tensant. Una universitat instrumentalitzada ens instrumentalitza i provoca que instrumentalitzem finalment allò que hi hem vingut a fer. La docència cada vegada es passa com un expedient més ràpid perquè hem d'estar fent punts per una altra cosa, aleshores l'estudiant ho sap perfectament. Els estudiants potser venen més immadurs, més adolescents, més distrets, amb més coses al cap, però no són tontos com ningú, saben molt bé què està passant. Aleshores, una situació on diguéssim les relacions són d'instrumentalització, què provoquen? Instrumentalització. Això es veu molt en els estudiants. Jo crec que tots tenim sort, que abans ho deies tu també, de tenir estudiants que d'alguna manera han fet una opció arriscada, no? Han dit, bé, jo no sé de què treballaré, però estudiaré filosofia, o estudiaré història, o estudiaré el que sigui, literatura, de no sé què. Bueno, són gent valenta, són gent que ha fet una opció que encara que sigui inconscient, té moltes implicacions. Què troben moltes vegades? Professors joves desquiciats fent currículum, els que a més moltes vegades no ho saben però se'ls paga un sou de misèria. Això jo crec que s'hauria de saber sempre en quines condicions ens estem trobant cara a cara, cada dijous a la tarda, cada dimarts, jo ho dic sempre. No? Si ells, això a mi m'impressiona molt, no? El professorat d'una universitat, qui és el professorat d'una universitat? És una sèrie de presències que passen, que pel seu lloc ocupen una posició de reconeixement, de privilegi, però quines són les condicions materials d'aquella relació? Els estudiants no saben qui i com està arribant a aquella taula, a aquelles hores. Tot això, a més, moltes vegades comporta una vergonya i quasi una incomoditat per part de les pròpies relacions desiguals entre professors de reconèixer aquest lloc i de fer-ne una causa comuna, però no una causa comuna només per reivindicar drets laborals, sinó per preguntar-nos què fem aquí, per què hem volgut estar aquí, per què vull estar jo aquí cobrant 800 euros amb vosaltres aquí aquesta tarda, per què vols tu que no trobaràs mai feina estar aquí amb mi avui aquesta tarda. Fem-ne un valor comú, fem-ne un valor compartit, però aleshores només pot fer-se això si assumim, explicitem, despullem i ens reapropiem d'aquella situació com a nostra. Aleshores, jo crec que totes aquestes situacions el que han anat creant, sobretot, i crec que és part d'aquest malestar, és una distància entre el que hem entès o hem heretat o ens hem portem incorporat com a idea del que és la universitat, de què és el professorat i de què és ser estudiant de la universitat, una gran distància entre aquesta idea i les pràctiques i situacions reals que avui fan funcionar i vivim en el sistema universitari, que no és el mateix. La universitat és una idea que té molts segles i que s'ha anat transformant, evidentment, en molts tipus de sistema universitari, d'institucions del coneixement superior i de les relacions materials que hi tenen lloc. En aquesta gran distància és on s'acumula tot aquest malestar i tota aquesta tendència al maltracte. El sistema universitari actual, ja no la idea de la universitat amb la que ens relacionem a través dels nostres desitjos, vocacions i principis, el sistema universitari actual, cap on va? Va, efectivament, jo crec també en alguns dels seus graus i àmbits cap a una batxillerització, és a dir, cap a una ampliació del batxillerat, més o menys per defecte, però no generalitzat, és a dir, fins i tot aquesta batxillerització de la universitat està cada cop més lluny d'un determinat tipus d'estudiants que avui ni tan sols arriben al batxillerat de l'institut, és a dir, és un batxillerat ampliat cada vegada per menys gent, fins i tot en aquest sentit. En segon lloc, no només va cap a ser un lloc pels batxillerats ampliats, sinó per l'especialització professional. Això és l'altra tendència que des de fa molts anys, no?, anem trobant a la universitat. Ja el sistema universitari acull tota mena, no?, de formacions especialitzades de tipus professional. I en tercer lloc, crec que també és evident i cada cop més està promogut en aquest sentit, que la universitat o el sistema universitari està composat també per una sèrie d'instituts de recerca i d'escoles de doctorat i d'entitats que cada cop més s'estan separant dels seus departaments via, no?, la creació d'instituts i bàsicament d'instituts de recerca i d'escoles de doctorats amb finançaments públic o privats en alguns casos, en altres no tant, però que administrativament i també en el que van oferint com a recorreguts tant d'estudi com d'exercici professional es van separant del que és la vida conjunta dels departaments, dels graus i de la seva relació amb el conjunt del que es fa a la universitat. Per tant, el sistema universitari esclata o s'obre o divergeix en tres camins: batxillerats ampliats, escoles professionals o especialització professional i instituts o escoles de recerca competitiva, que té les seves pròpies regles de joc i que jo crec que a poc el que anirà creant són també tres tipus molt diferenciats i cada cop més incompatibles de relacionar-se entre si, tant de professorat com d'estudiants. Què passa amb les humanitats? Que estan afectades pels tres processos de transformació. És a dir, lògicament, pel que és el contingut de les humanitats, hi ha un tipus de, diguéssim, de, i jo crec que és molt d'agrair, i a mi m'encanta que sigui així, que siguin llocs d'arribada, això simplement per continuar estudiant, és a dir, per continuar sabent, per continuar aprenent, i si pogués ser de la manera més transversal, oberta i complexa, millor. Però alhora això posa un sostre al que els estudis d'humanitats poden fer en el terreny de l'especialització professional, on ofereixen molt poques sortides, i en el de la recerca competitiva, on aquí tenim totes les de perdre per les regles del joc de validació, d'avaluació i de rentabilització del que són les carreres de recerca competitiva en aquest camp. Però diguéssim que les tres atreveixen i transformen molt profundament, afecten molt profundament el que hem entès, els temps, les dinàmiques i la relació que necessiten els estudis d'humanitats. Com ens hi situem? Com ens hi situem de manera que, a més, no acabem desquiciats entre funcionant alhora als tres nivells i malament en tots tres? Perquè, clar, al nivell dels batxillerats ampliats, què se sent? Mediocritat, no? És la gran queixa de tots, no? Estudiants que no esperen res del que estudien, que venen a perdre el temps, a entretenir-se, que sigui fàcil. El professor frustrat, fracassat, sentint que només està donant temari generalista. És fonamental, si algú vol seguir estudiant, s'ha de seguir estudiant i molt bé, i s'ha de fer bé aquest estudi generalista, no pot quedar condemnat a la mediocritat. El generalisme és important, i més en un món que tendeix a la segmentació, a la fragmentació i a l'especialització. Per tant, combatre la mediocritat amb qualitat generalista, bons professors, estudis generalistes bons i que serveixin realment per situar i potser construir, perquè el sistema escolar no ho està podent fer, nocions comunes, llenguatges bàsics, fonaments forts pel coneixement que facin realment possible que l'educació i l'ensenyament superior porti cap a una més gran autonomia, que jo crec que és l'objectiu de tota educació des del seu començament fins a aquest final sempre inacabat que té com a objectiu. No hi ha autonomia personal ni col·lectiva sense fonaments, sense nocions comunes, sense capacitat autònoma de relacionar-se amb els llenguatges, amb les competències i amb els sabers del nostre temps. Per tant, això es pot fer des d'aquests, intentar fer això amb exigència i amb qualitat des d'aquests batxillerats ampliats en què ens podem convertir. En els altres casos, professionalització dels sabers i dels estudis, doncs sí, és clar, moltes vegades se'ls retreu als estudiants, veniu a trobar feina, oi tant, i per què no? De què viuré? I nosaltres què estem fent? Sobreviure també. És a dir, hi ha una vegada una romantització, no, del que hauria de ser a la universitat, que és molt injusta, i més en una societat com l'actual que està tendint realment a convertir la sobrevivència econòmica en el sentit més comptable de la paraula en un objectiu de vida, perquè ni les famílies seguiran mantenint els eterns adolescents que som tots, ni aquests, a mesura que es vagin fent grans, podran. Per tant, també s'ha de pensar en aquest sentit. I la recerca, en el seu cas, jo crec que aquí és la batalla important en la que hem d'estar molt atents, perquè és la que imposa clarament els codis, no?, des dels quals es valida, s'avalua i es legitima la creació, ja no vull dir producció, la creació, l'elaboració de coneixement en transformació, de nous sabers, de línies d'estudi, de recerca i de coneixement que cada cop estan més canalitzades codificades, tancades a determinats temes, a determinades llengües, a determinats objectius, a determinats resultats. Aquí jo crec que la gent que estem en el terreny de les humanitats, potser perquè hi juguem amb dificultat, hauríem de reaccionar més ràpidament, però clarament amb aliança amb tota la gent dels altres àmbits, que no és veritat que a les ciències els hi donguin només més punts, sinó que també estan veient molt clarament afectada la pràctica mateixa, no, del coneixement sotmès a aquests codis de productivitat i de rentabilitat de la recerca. Dit tot això, jo fa un temps vaig escriure un article que es deia "Per què defenso la universitat si m'agrada tan poc?" I ho segueixo, la segueixo defensant i em segueix desagradant molt en molts d'aquests aspectes que podem analitzar i discutir després. I aleshores aquí crec que és on ens hem de situar, no? Més enllà de la queixa i més enllà del resistencialisme, defensar i per tant transformar allò que avui no ens agrada, allò que avui ens fa estar en aquesta universitat del malestar i tendencialment del maltracte. Per mi, la defensa de la universitat és la defensa d'una idea, però no d'una idea romàntica o idealista, no? D'una dignitat, del saber desvinculada de la seva, no? De la seva realitat social i material, sinó una idea molt concreta. La universitat és la idea que ens hem donat, que què diu? Que diu que el conjunt de sabers i de coneixements disponibles, i disponibles no vol dir només acumulats, sinó en procés d'elaborar-se i per fer, han de ser universalment accessibles. Accessibles, universalment accessibles, no vol dir que tothom, cada persona de tota una societat, hagi de passar per l'universitat i ser universitari. Vol dir que han de ser, per principi, universalment accessibles. Els acumulats, en procés de fer-se, és a dir, la recerca viva, i allò que està per fer, per tant, el no saber, allò que està obert, allò que no pot estar tancat ja per un índex d'impacte, ni per una agència de qualificació, ni per una aplicació mercantil de cap tipus, ni per un privilegi social de cap tipus. Això, aquesta disponibilitat universal, concreta, del saber, per mi és la idea d'universitat. Com es defensa això? Doncs des de deixant la porta oberta de l'aula, per dir el que està a la meva mà, fins a pensar com treballar realment des d'una cultura oberta i accessible. I oberta i accessible no vol dir només que els estàndards de publicació o els permisos de publicació siguin oberts, que evidentment, sinó que vol dir que construïm aquells llenguatges, aquelles nocions, la capacitat social conjunta de relacionar-se amb aquests sabers que la universitat cuida, genera i comunica. Això vol dir, per mi, que avui estar a la universitat obligatòriament ja passa per estar no només a l'universitat, és a dir, la universitat no està sola, la universitat no és una estació interestel·lar, per molt que tendeixi a l'autorreferència, a l'endogàmia, al circuit tancat d'aigua, per dir-ho així, una font que s'alimenta a si mateixa, què podem fer avui per realment defensar la universitat? Obrir-la, obrir finestres, obrir parets, i això vol dir obrir les nostres vides també, vol dir incomodar-nos, els que tenim una situació estable no defensar-nos i no quedar-nos en la defensa dels nostres petits privilegis i recorreguts, i en aliança amb altres àmbits de la societat, començant per l'escola, jo crec que o hi ha una aliança important escola-universitat o tenim molt poc a fer, començant per l'escola i seguint per molts fenòmens que s'estan donant avui de desbordament institucional, la fuga de persones de la universitat és també la fuga de coneixement, s'estan reorganitzant molts llocs petits i fràgils des d'on la relació amb el coneixement, amb el desig de saber, amb la lectura, les biblioteques, per exemple, no? Què està passant a les biblioteques? La gent hi va a llegir i a trobar-se amb altres per llegir. Grups de lectura n'hi ha per tot arreu, és a dir, que aquesta societat que sembla desculturitzada està buscant altres llocs i altres maneres de relacionar-se amb el saber del tipus que sigui, amb l'experiència estètica, amb la visual, lingüística. Doncs, si la universitat s'aïlla, si la universitat es defensa aïllant-se i protegint-se, perdrà. I perdrà la universitat i perdrà la societat. Per tant, jo crec que posicionar-se avui activament a la universitat passa per això, no per defensar-nos, sinó per exposar-nos en els nostres sabers, en les nostres relacions concretes amb la societat i molt directament, perquè és el que fem cada dia amb els nostres estudiants. Els estudiants no són els nostres clients, els estudiants no són un recurs, els estudiants són interlocutors. Jo crec que on ens posem davant dels estudiants i posem els estudiants entre ells en la posició de convertir-se en interlocutors els uns dels altres, o no estem ajudant gens a la seva... que el seu pas per la universitat no sigui només un pas, no? Un espai de circulació. I ser interlocutors dels nostres estudiants i dels estudiants entre si, què vol dir? Doncs vol dir desallotjar aquest lloc, no? De la contractualitat solitària que dèiem abans, per realment crear situacions on allò que fem cada dia tingui sentit per si mateix. Aquí és una lluita, no? del valor contra la instrumentalització de la universitat. Donar valor al que fem i donar-lo realment. Això vol dir acollir i vol dir incomodar també. Potser tota aquesta immaduresa de la que molta gent es queixa dels estudiants és que tampoc els incomoda mai ningú, no? Se'ls maltracta molt administrativament, econòmicament, com a generació perduda, però se'ls incomoda realment. Incomodar vol dir començar-se a moure, però és que no incomodarem ningú si no ens incomodem nosaltres mateixos primer. Per tant, potser, paradoxalment, anar més enllà o sortir de la Universitat del Malestar i de la Universitat del Maltracte passa per incomodar-nos una mica, per posar-nos en una situació incòmoda i no de lament, no de queixa, no de victimisme, i obrir la universitat, exposar-la i amb ella a les humanitats, a les dificultats del món actual. I després ja debatrem més en concretament com fer tot això i com ho vivim. Gràcies.
Moltes gràcies, Salvador.
Molt bé. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies d'haver-me convidat. Només pel que ja porto sentit ja valia la pena pujar a Girona i fer l'estona de cua corresponent a l'autopista. Però... deixeu-me dir també, ni que sigui amb un punt d'ironia, que em va ploure molt que em convidéssiu, perquè vaig pensar que finalment tindria possibilitat de parlar d'allò, com diuen els polítics, que realment m'importa, perquè en aquests moments més aviat ens hem de passar el dia parlant de coses que també ens importen, però per així és que ja són excessives, no? Per tant, moltes gràcies de la invitació. Deixeu-me dir encara una altra cosa. Tot el que diré, ho podria dir com ho diré, que mirarà de ser de manera moderada, en termes moderats, però no em costaria res, i vaig estar dubtant, de dir-ho en termes radicals. Hi ha coses que tu pots dir, l'universitat hauria de canviar, o pots dir o canvia o s'enfonsa. És a dir, i ho podria dir de les dues, gairebé tot ho podria dir allò amb un to emprenyat, o podria... he pensat que aquestes hores del matí més val començar amb més tranquil·litat, potser més tard ho hauria dit d'una altra manera. També encara deixeu-me afegir alguna consideració prèvia. Demaneu que parlem d'estudiants d'avui, de docència universitària. Jo he de dir que sóc dels que m'agrada fer classe, no sé si això està bé o malament, perquè ara més aviat et situa en una mena de franja estranya dins de l'universitat, però a mi sóc dels que m'agrada fer classe i que si em deixessin només fer classe em farien feliç. I en canvi em fan anar a reunions, em fan fer papers i moltes coses d'aquestes, diem però la veritat el que m'agrada és fer classe. Els estudiants m'avaluen raonablement bé, sóc puntual, complidor, no em salto cap classe, no sóc un os, no sóc dels que suspèn allò per fer notar la seva arrogància docent, per tant, no em parlaré de tot això com un ajustament de comptes, perquè moltes vegades, no ho dic per parlar de mi, ho dic perquè moltes vegades quan sento parlar dels estudiants i sento parlar de l'universitat, tens la impressió que més que una reflexió, una voluntat d'anàlisi, el que hi ha és ajustaments de comptes personals. No? Hi ha gent que parla dels estudiants, però parlen del seu malestar amb els estudiants, que ho projecten contra els estudiants, no? O parlen del seu malestar com a docents perquè de fet no els agrada fer classe. Per això ho dic, que no vegeu en el que diré, ni que sigui en algunes coses pugui ser crític, no hi ha una voluntat d'ajustament de comptes amb la meva experiència com a docent ni en la meva relació amb els estudiants, que em sembla que és raonablement correcta. Sí que, en canvi, pesarà molt en el que diré la meva experiència com a degà. Una cosa és fer de professor i viure relativament còmode amb les teves classes, els teus estudiants i les teves preparacions de classe, que sempre tenen aquell punt de veure com anirà i com sortirà, i surt suat de la classe i penses, a veure què, com que ningú, està bé, ningú aplaudeix ni ningú et diu si els hi ha agradat o no, t'has de quedar amb el dubte, no?, de veure què passa. Però diguem, hi ha activitats professionals que tenen una resposta immediata. Nosaltres treballem en el buit i dius, espero que els hagi interessat, diguem, més o menys les cares et poden donar alguna pista. Però una cosa és això i l'altra és el dia que et poses a fer de degà i per tant has d'organitzar la docència. I comences a tenir un coneixement que jo, després de gairebé 30 anys d'haver estat a la universitat, no tenia. I he conegut les tripes, per dir-ho d'alguna manera, del que és el paper de molts docents, del que són les exigències de molts estudiants i de la relació que s'estableix entre uns i altres i les dificultats que jo mateix he tingut o vaig tenir fent de degà. Jo puc dir que sóc un degà que va tenir algun petit èxit i grans fracassos en els projectes de canvi que jo m'havia proposat i per això no vaig continuar més enllà de 3 anys. Ho dic perquè, primera, que no em costa res reconèixer el meu fracàs, diríem, en els projectes que m'havia plantejat de fons, però estic segur que aquest fracàs, diríem, en el que era el meu projecte principal, sí que marcarà o que marca el que diré. Si convé, ara no l'explicaré, però si convé després puc explicar perquè em sento fracassat, diríem, en el meu projecte. Un fracàs del que, com diuen els americans, n'aprèn molt, diríem, però no per tornar a ser degà. Almenys no es pot dir mai d'aquesta aigua, no em veuré, però per dir-ho així, un s'adona de quines són les limitacions que hi ha a la cosa. I una darrera prèvia, que potser me la podria estalviar, però me l'havia preparada, una mica, un petit comentari. Ja, tot això ho estem dient en el marc d'un cicle sobre crisi de les humanitats. Per tant, també he pensat què és el que havia de dir en el marc aquest més general. Que, per cert, el dia que ve no podré ser aquí perquè sóc a Rens, però m'hauria agradat molt venir i el que faré, com que veig que ho graveu, serà escoltar-ho, perquè realment, com dic, això és el que realment m'interessa i, per tant, estaré molt atent. Però sí que sobre aquesta qüestió de la crisi de la humanitat només volia fer un petit apunt, i és que penso que no hem de perdre de vista que aquesta és una qüestió molt vella i universal. Vull dir que moltes vegades tendim a parlar-ne com si aquest fos un problema d'ara i nostre, com si això fos un problema de les nostres universitats catalanes, espanyoles, i com si això fos el resultat d'aquests moments de crisi, l'atur, els joves d'ara, una mica el marc del que fem aquí. I jo, pel que veig, perquè no puc dir que hi entengui molt, però m'ha interessat, el que veig és que d'això se n'ha parlat fa desenes d'anys, és a dir, gairebé podríem dir que és intrínsec parlar de crisi de les humanitats quan es parla d'humanitats, perquè probablement les humanitats formen part d'una consciència de crisi o desvetllen una consciència de crisi. Per tant, si tu t'interessen les humanitats, segur que ho veus amb crisi, diguem, és una cosa intrínseca, l'una amb l'altra. No sé si en algun moment alguns humanistes han vist les humanitats allò ben considerades i en el centre del món, jo diria que no, diguem, que això és una cosa porta a l'altra. I d'altra banda, això, que en contextos políticament molt diferents, universitats molt diverses, universitats algunes de les quals podríem pensar que ens agradaria assemblar-nos, el problema es planteja gairebé en els mateixos termes i amb la mateixa radicalitat. Per tant, diguem, cal vigilar no associar, jo que sé, a la llei de no sé qui o en el període de no sé quantos o la crisi tal o qual, perquè estem en una qüestió de caràcter molt més general. I això era l'única cosa que volia dir, em volia dir una més, però vull anar més directament a la matèria. Diré, ho he organitzat també, així soc bastant d'aquest sistema quadriculat, diguem, d'un, dos, tres, i gairebé tot ho faig amb tres punts i cinc, diguem, no surto del tres i del cinc, tres idees de partida que desenvoluparé una mica més, que són molt elementals, però que les diré ara molt elementals, però que indiquen la tesi que voldré sostenir. Ens trobem en una universitat, jo fa 30 no sé quants anys que hi soc, en què els estudiants han canviat molt, primera idea, ha canviat molt les condicions en què fem la docència i en canvi la universitat és la mateixa, tercera idea. És a dir, insistiré en coses que canvien, dos paràmetres que canvien, les condicions de la docència, el tipus d'estudiant i una universitat que resisteix a canviar ni que la matin, i per bé i per mal. I jo en aquests moments, ja he dit que estic condicionat per la meva experiència recent de degà, però jo diria que si hi ha una institució conservadora en aquests moments a la nostra societat és l'universitat. De gent conservadora, començant pels estudiants, que són radicalment conservadors com a estudiants universitaris, i pel professorat, que és radicalment conservador a l'hora de defensar els seus privilegis, mediocres, però com més mediocres, més tossuts a defensar-los, perquè diem, per la por no quedar-te amb res, i per tant una universitat que li costa molt acomodar-se per defensar el que és fonamental a la nova situació, i jo crec que no s'adona que no acomodant-se en algunes noves exigències el que està fent és malbaratar el que li és fonamental. Després, penso que al final més o menys quedarà clar, però aquesta és la història que voldré explicar. Per tant, aniré per parts. Primer dic que els estudiants han canviat, sí, esclar. De quan jo anava a la universitat aquesta dels anys de mitjans, principis dels 70 fins ara, en Manel del Pozo ja ho ha dit, hi ha hagut un increment importantíssim aquí al nostre país de nombre d'universitats i d'universitaris tan gran i amb tan enorme que, segons com podríem dir, que se'ns han anat fins i tot la mà. Resulta que Espanya és el país, no sé si el o dels, dos o tres, on hi ha més estudiants universitaris de tota Europa. La mitjana d'estudiant universitari en joves de 30-34 anys, que és quan es mesura, és del 40,7%, mentre que la mitjana europea és del 36,8%. És a dir, aquí som tan xulos que diem, tenim més universitaris que ningú, en un país que no sé si dona per tant, però en tot cas els tenim. Té, com sempre, aquesta dimensió positiva, però també ens hauria de fer pensar diem, com és que ho hem fet tan bé, per dir-ho així. Perquè, és clar, paral·lelament, resulta que és dels països, també dels dos o tres, que té les taxes més grans d'abandonament escolar prematur, és a dir, de joves de 18 a 24 anys que no tenen ni graduat escolar ni estan estudiant, que són xifres que van de l'ordre del 25% a l'any 2012. El 25% de joves, en tenim el 40 que tenen estudis universitaris, però en tenim un 25 d'aquesta edat, de 18 a 24, que ni el graduat no tenen. Per tant, és una societat estranya en la que els darrers anys, al costat dels grans èxits, el que hem fet és incrementar d'una manera brutal les desigualtats. Així com ho hem fet a la universitat, ho hem fet a la resta de la societat. No hem sigut capaços d'aprofitar el creixement per reduir la desigualtat, sinó que el creixement el que ha fet és encara tensar més aquesta societat i fer-la més desigual, que ja és bèstia. Això va acompanyat d'una altra cosa, també de context, potser aquí es nota que em dedico això a sociologia, però diguem que em sembla que cal considerar aquestes qüestions de context per entendre millor aquest canvi en els estudiants, no com un canvi d'ells, no un canvi només de les seves personalitats, sinó com un canvi de les condicions del marc en el que han de jugar. Hem de tenir present també que en aquests últims 10 anys s'han destruït 238.000 llocs de treball de mitjana qualificació i se n'han creat gairebé la mateixa quantitat, 230.000, de baixa qualificació. I estem en una situació també en la qual les expectatives que pot tenir un jove en el nostre país no és per aspirar cada vegada a llocs, ja no dic d'alta qualificació, sinó de mitjana qualificació, sinó al contrari. Hem destruït 250.000 llocs amb números rodons de mitjana qualificació i els hem creat de baixa qualificació. Per tant, diríem, es fa molt difícil aquestes coses que tu comentaves, no? Que un estudiant pugui associar el anar a la universitat amb poder trobar un lloc de treball d'una certa qualificació, ni que sigui de qualificació mitjana. De manera que, si sumem una cosa i l'altra, l'universitat no és allò que havia dit l'Amando de Miguel d'una fàbrica de parats, perquè això sabem que no és veritat, que troba més feina la gent que estudia a l'universitat que no pas els que no estudien, que fins i tot les xifres no són dolentes, les d'estudiants que troben feina al cap de 2 anys d'haver acabat els estudis és raonablement satisfactòria, donades les circumstàncies és fins i tot molt satisfactòria, no vol dir que trobin feina exactament d'allò que havien estudiat, però això també era una idea una mica estúpida, pensar que la gent treballaria, diguem que si cada any fem, no sé, 300 sociòlegs, que hi haurà feina cada any per 300 sociòlegs més, vull dir, això ja salta a la vista que s'han de dedicar a altres coses, no? Però sí que la universitat s'ha convertit, des del meu punt de vista, en un refugi de desconcertats, d'immadurs, havia posat en la línia del que deia també en Manel, un lloc que permet ajornar decisions, tant de les famílies com dels mateixos joves. I això és un aspecte d'aquests que caracteritza el nou estudiant. El nou estudiant és algú que, per coses que ja s'han dit, diguem, ha entrat a la universitat gairebé sense ni saber si volia anar-hi, que s'hi troba, i que això li permet ajornar durant un temps decidir què farà. I que quan està a l'últim any d'estudis, de carrera, de grau, ara en diem, et venen a veure, a mi em venen a veure molt, no sé per què, però en fi, de fer cara de persona, de bona persona, no ho sé, i et venen, escolti'm, no vinc a parlar de l'assignatura, però clar, és que jo ara veig que això s'acaba, perquè l'any que ve quin màster podria fer? Jo dic, per què vols fer un màster? No, volen fer un màster per veure si poden ajornar 1 o 2 anys més la decisió. O sigui, no és que hi hagi un interès concret per saber res, però veuen que s'acaba el temps i volen una pròrroga. Diguem, i el màster esdevé en molts casos una pròrroga per veure si la decisió la puc ajornar una mica més, no? Això fa, des del meu punt de vista, i també coincideix amb moltes de les coses que dèieu, que els estudiants tinguin unes expectatives, arribin a la universitat amb unes expectatives molt baixes i amb molt pocs estímuls. És a dir, amb molt poca vocació intel·lectual. No ho dic, ja he dit, no estic mal parlant dels estudiants, estic parlant del perfil de l'estudiant que tenim donades totes aquestes circumstàncies. Clar, si també n'han tants, si ve tanta gent, com voleu que un 40% de ciutadans tinguin vocació intel·lectual? No vull semblar arrogant, perquè no estic dient que la vocació intel·lectual estigui a dalt de tot de les expectatives, però és una cosa que sembla que va associat amb algú que vol estudiar filosofia, segur, però és que sociologia també. I quan et trobes estudiants que estan fent sociologia i que ni llegeixen diaris ni escolten el telenotícies i que quan dius si els importa no sigui un problema, diuen que no els importen els problemes socials, que no, i et quedes com aturat, no? I llavors què fas? No sé, sí que ho sé, perquè cada any a la meva assignatura, que és una assignatura de tercer epistemologia, començo, com que és una reflexió sobre l'ofici, començo el primer dia de classe demanant-los que m'expliquin per què, com van triar sociologies i com és que estan estudiant sociologia, que és una cosa tan rara. i per tant cada any tinc un petit relat, un full on m'expliquen. I sabeu per què estudien sociologia? Diu, vaig dir quan era degà i una mica més em maten els mateixos estudiants, tothom. Estudien sociologia o trien sociologia per descartament. El periodisme té la nota molt alta, aquella carrera té moltes matemàtiques, a l'altra no sé què, i llavors què queda que no sigui res, sociologia? Jo té una mica de tot, res de molt. Jo, això passa amb sociologia, però em temo que en humanitats pot passar una cosa semblant. I quan la gent et descriu, és a dir, no arriba un 20% els que et diuen que han triat sociologia perquè volien fer sociologia. I quan et diuen les raons, d'altra banda, tampoc l'encerten, eh? Però com a mínim diríem, tampoc troben el que busquen, perquè hi van amb una visió doncs, molt idealitzada, molt... Però a part, aquests com a mínim els pots resituar, jo tampoc hi vaig entrar sabent què era, eh? Diguem, no és que vulgui... Però és clar, els que t'hi arriben per descartament, diguem, perquè és el més confús que han trobat i troben que allò com a mínim no els obliga tampoc ni tan sols a decidir què volen estudiar perquè pensen que això serveix per tot, doncs és clar, aquest és un perfil molt habitual d'estudiant, no? I jo crec que passa una mica a tot arreu, amb alguns estudis potser no tant, però si agaféssim, jo què sé, estudis com els de Ciències de l'Educació, que també és una sort, eh? Però les Ciències de l'Educació, fer de mestre, ha estat el camí d'accés a les classes mitjanes de moltes filles de classes molt, molt modestes, no? I per tant, diguem, eren uns estudis que no era, diguem, no era estudiar filosofia o no era estudiar enginyeria, era fer una cosa que semblava a l'abast i que en lloc de fer de perruquera, perdoneu que sigui així de bruto, eh? En lloc de fer de perruquera o de caixera, doncs dius, home, uns estudis i una feina, tal, amb la qual cosa vol dir que hem alimentat també bona part de la nostra escola amb un perfil professional que té mancances molt importants en temes doncs, de llengua, de background cultural, el que sigui. És una sort, és a dir, és que tot el que anaves dient em sembla fantàstic, però ell t'ho has dit, les cinc dades negatives no són independents de les cinc positives, unes són conseqüència de les altres. Anem tan malament perquè anem tan bé o anem tan bé perquè anar tan bé ens ha fet anar malament, com vulgueu, però no són independents. I aquestes coses les hem de saber veure, hem de veure quines són l'extracció social dels nostres estudiants, quines són les expectatives, per què trien el que trien i en quina situació es posen. Per tant, hi ha una situació, acabo aquesta reflexió sobre els estudiants, hi ha una radical banalització de l'elecció, banalització vull dir que no hi veuen associat en l'elecció dels seus estudis cap projecte potent, en la major part de casos, cap projecte personal ni professional potent, és com això és un ajornament, per això hi ha també tants abandonaments. Jo no sé quines xifres teniu vosaltres, segur que són més bones que les nostres, però quan jo vaig arribar a la meva facultat i em vaig posar a mirar aquestes xifres, em vaig estirar els cabells, tampoc no m'ho havia imaginat. Hi ha hagut cicles en què l'abandonament a primer curs és del 50%, eh? Jo els deia als meus professors, els deia, escolteu una cosa, això és com si tu tens un forn de pa i t'entren 10 persones a comprar una barra i abans de que els hagis venut la barra, 5 t'han marxat. I és clar que pots dir, és que no, potser no tenien gana, bueno, potser no tenien gana, però t'han entrat a comprar pa. I llavors també podries pensar si és que les meves barres tenen mal aspecte, si el venedor és mal carat, si la cua és massa llarga, bueno... Ja que ens han entrat, jo què sé, mirem a veure si els pesquem, si els desvetllem alguna cosa, però si se te'n van la meitat. Primera, perquè això ens té un cost enorme per les mateixes universitats, però té un cost enorme per la societat, perquè vol dir que malbaratem el 50% a primer curs de l'inversió que la societat fa en coneixement. És que és brutal. És que si això ho comptabilitzéssim ens vindrien a cremar a l'universitat per fer-ho tan malament. Cap negoci no es podria mantenir amb aquesta situació, no? Alguna cosa no va. Quan en guardo algun, dels estudiants que primer, quan et venen a demanar que volen marxar perquè els hi tornis els calés o no sé què, i t'expliquen per què se'n van, es queda molt, molt clar aquesta banalització. Et diuen, algun, me'n recordo, guardo algun d'aquests, perquè deia que són uns estudis que no m'acaben de convèncer. Dius, hòstia, perdó, però com vas pel món? És a dir, que has vingut aquí com qui va al cinema i dius a mitja pel·lícula, és molt avorrida. Clar, és un tipus d'actitud. No critico l'estudiant, miro d'explicitar amb quines condicions. És clar, jo quan faig classe hi ha algú que m'està mirant així a veure si sóc molt avorrit o no, o si l'acabo de convèncer. Clar, és molt bèstia, diguem, el tipus de relació que això acaba creant. Deixeu-me parlar un moment de la docència. Vaig més de pressa, dels estudiants em volia parlar això una mica més. Que ens trobem ara que estem fent una docència amb un canvi de model d'ensenyament en els nivells anteriors. Jo no sóc dels que pensa que si els nivells són més alts o més baixos, simplement sempre dic que si abans hi havia, diguem, la franja entre bons i dolents era aquesta, ara el que passa, entre nivells bons i dolents, vull dir, no els estudiants, els nivells, ara el que passa és que hi ha els nivells bons han pujat, jo tinc estudiants molt millors del que era jo, que no era especialment bo, però dels de la meva generació, eren estudiants molt millors i de nivells molt més baixos. És a dir, el que hem fet és eixamplar per dalt i per baix. Ja en tinc de bons i tant, que en tinc de bons, de boníssims, que s'avorreixen com unes ostres, al costat d'uns estudiants que tenen unes enormes dificultats de comprensió lectora, per exemple, ja no dic d'escriptura. Per tant, això ho tens, aquells 90 estudiants que tens fent epistemologia allà a classe, a tercer curs, doncs tens tot això. Tens uns quants que et demanen a veure si pots anar una mica més enllà i tots uns altres que no corris tant. Però sobretot són una gent que t'arriben havent canviat radicalment les seves formes d'aproximació al coneixement, que els hem dit, que se'ls ha dit que avui dia la informació ja la trobarien a internet, que de fet se'ls ha entrenat perquè la trobin a internet. Això m'ho dic entre parèntesis sense ganes ara d'armar aquí un cacau, però és la mala manera, ja ho dic així per disminuir la cosa, però és el resultat de la mala manera d'haver entès allò de l'aprendre-aprendre, és a dir, han après a aprendre però no saben res, per dir-ho així, perquè diguem, saben on ho podrien saber si és que volguessin, si és que els fes falta, però saber poc. És una cosa que va passar als meus fills, que els van ensenyar càlcul però no els van fer aprendre les taules de multiplicar. I llavors, si ja saben el que és una suma i una multiplicació i una divisió, però sempre s'equivocaven. I dius, no, perquè no saps sumar. Sí, però el mecanisme no l'has interioritzat. És a dir, no tens les eines i per tant o et fa molt més lent o et fa anar a buscar una calculadora, però no saps calcular, diguem, o no pots calcular perquè no tens... no et saps de saber, no et saps quan fan 8 per 8 i llavors això és, ja sé que és una tonteria però va bé, és una cosa que va bé i canvien tantes coses que fan que això que abans parlaves de les biblioteques. Jo ja he vist una universitat a Glasgow que la nova, un nou edifici, la biblioteca és que no me'n vaig enterar que havia entrat a la biblioteca, era el bar. És a dir, són taules rodones de bar amb seients baixos, no? I llavors hi ha com una cosa a part, petita, tancada, per si algú vol silenci. Si hi ha un tio raro que vol treballar amb silenci, té un raconet. Però la biblioteca està pensada com un lloc de relació, on la gent parla, discuteix, i va, surt, pot menjar, diguem... Les meves bibliotecàries en tindrien un cobriment de cor si la veiessin, perquè esclar, diguem, allà encara no es pot entrar una Coca-Cola, no? Bueno, doncs, diguem, tot això s'està canviant, no? I costa molt, i hem introduït els PowerPoints i els DVDs i tota una colla d'elements que jo crec que no els hem sabut integrar adequadament en el que són les estratègies docents, que ens han complicat. Tenim estils antics amb uns estudiants que han après a treballar d'una altra manera i jo trobo que no acabem de saber encaixar una cosa amb l'altra. Tota la crítica ferotge a les classes magistrals, diguem, que ens fem nosaltres mateixos, moltes vegades perquè no en som de magistrals, i quan llavors amb un estudiant li expliques què és el que li interessa, de fet li agraden les classes magistrals, però no perquè sigui imbècil, sinó perquè el que li agrada és algú que li sàpiga sintetitzar i donar idees. Però com que hem dit que això de classes magistrals no se'n poden fer i que tot han de ser pràctiques, és a dir, que hem anat passant d'una universitat de professors a una universitat d'entrenadors. Ens demanen que fem d'entrenadors, que ens posem al costat de l'estudiant i va, vinga, corre, 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 no? I que l'estudiant a classe vingui a fer el seu resum de la lectura que ha fet, que a tots els altres els importa tres pepinos perquè és avorrit a morir, i diem, però esclar, amb això pots tenir un professor de 600 euros al mes que fa d'entrenador. Esclar, tenir un professor que faci de professor vol dir un professor que cobri una mica més i que tingui 30 anys d'experiència. Però això és més car, no? I finalment deia, però l'universitat no canvia, i això em permetrà anar a les conclusions de seguida. L'universitat no canvia perquè conserva un esperit antic, en el pitjor sentit de la paraula, perquè no es resigna a entendre com ha canviat la societat i el que la societat li està demanant, perquè ens resistim a acomodar-nos al que són les exigències de canvis que són estructurals, que no són simplement canvis de gustos. Per exemple, això és la resistència que hi ha hagut a la Universitat Espanyola a acomodar-se al model europeu dels graus de 3 anys. Que això vol dir la batxillerització del grau. Sí, però clar, si ha d'anar tothom, no pot ser més que un batxillerat. Llavors, doncs, hem de triar o una universitat per pocs i que sigui per als que tenen vocació intel·lectual, o veiem totes les virtuts que té la batxillerització de la universitat i llavors fem-ho de 3 anys, però no fem perdre un any a gent que no en té cap ganes d'estar un any més a la universitat, és a dir, que en té prou. I em porta, doncs, a tres conclusions, si acabo. Primera, jo crec que el que ens caldria és revisar profundament, o per dir-ho més contundentment, acabar d'una vegada amb l'uniformitat del model universitari que tenim. Necessitem diferenciar entre el que són universitats i el que són politècnics. Necessitem diferenciar entre el que són universitats i el que són, això que els americans en diuen college. No sé si ja està implementada, sé que Escòcia, l'última vegada que hi vaig anar, i ara ja fa 2 o 3 anys, em deien que hi havia un projecte que faria que les només es diria universitat el que serien, el que ara aquí en diem postgraus, és a dir, que el que aquí en diem graus, això ja no en dirien ni universitats, això serien això, college o serien el que vulgueu, però que el concepte d'universitat doncs el deixaríem per al que eren o el que havien de ser les universitats, perquè ara també voler fer universitat tot el que són els graus vol dir fer uns graus molt cars pel que es dona. També és una barbaritat, diguem, les biblioteques que tenim, pels que estudien grau, els sobra biblioteca per tot arreu. Ens havíem passat la vida protestant perquè la biblioteca era petita i ara tenim una biblioteca que no sabem què fer-ne, perquè és clar, per fer un grau no necessites, i quan tinguin 3 anys encara menys, no necessites l'equipament d'ordinadors, i bueno, ordinadors sí, diguem, això és dos per barba, diguem, però diguem, de llibres, sobren llibres per tot arreu i són... Doncs potser el que hem de fer és acomodar les expectatives, a les necessitats, els costos, ser una mica més racionals amb això. I fer universitats, diguem, de generalistes, perquè hi ha demanda d'això i necessitat, i fer universitats d'excel·lència i que no ens faci angúnia que hi hagi una universitat que estigui especialitzada en estudis en història medieval i que sigui la pera, diguem, dels estudis medievals, i que doncs, i que només hi arribin els que realment volen dedicar-se a la recerca en aquest terreny, però no cal, diríem, no cal dispersar els esforços i les energies a llocs on probablement això no es pot fer perquè no hi ha prou gruix de professorat o no es té la capacitat de concentrar prou professorat, etc. Per tant, a mi m'agradaria que aquest model que tenim ara esclatés, tot i que políticament és el que ho faci, m'ho pagarà més car que el que defensi l'independència, però diguem, hauria d'esclatar i hauríem de fer una universitat molt més, que entre altres coses resoldria alguns dels problemes, d'altres problemes que també tenim, com el d'aquests estudiants, aquests professors que tu deies que tenen un gran nivell i que queden atrapats o que els acabem fent fer unes classes miserables, perquè és clar, com que tots hem de fer de tot, doncs escolta'm, els que hagin fet recerca i hagin fet no sé què poden aspirar en aquests llocs de més nivell i llavors podem tenir professors dels, com jo, que ens agrada fer classe i que potser podem estar en un college d'aquests fent moltes hores de classe i ja està. Dic, un punt d'ironia, però no sé, ens hauríem de reordenar tots plegats, no tots servim per fer-ho tot. Segona idea. Jo crec que caldria revisar profundament les lògiques d'avaluació del professorat perquè tenen un impacte terriblement negatiu, abans també ja ho heu comentat, sobre el que és la nostra tasca docent. Primera, perquè són models d'avaluació que desmereixen sistemàticament la docència. Fer docència no té cap mena de valor per al tipus d'avaluació que fem. El problema del professorat, per si ha fet recerca i ha publicat articles en anglès a no sé on, i no ens importa per res si se sap posar davant d'una classe, si té capacitat per transmetre coneixements. Això és una cosa que ens diem que el sistema no li interessa. I a més, és un sistema que té una altra pega associada, que és aquest sistema d'avaluació. El que fa és, en àrees com les nostres, potser no els passa als cardiòlegs, perquè mira, els cors funcionin igual a tot arreu del món i per tant la revista americana de cardiologia tant li fa una investigació feta en el clínic com al Senegal com a la clínica Mayo. Però és que a nosaltres no, i això està forçant en les àrees de coneixement, en socials i en humanitats també, a una mena de deslocalització brutal, que els temes de recerca en la meva àrea no poden ser propers, no poden ser compromesos amb la societat que tenim al davant, sinó que com que s'han de poder publicar en una revista americana de sociologia, s'han de formular en uns termes i en unes bibliografies i en uns marcs teòrics que no tenen res a veure amb el món amb el que estem vivint. I són uns articles, llegeixes articles de sociologia, no et diuen res de res. Primer han de tenir marcs estatals, no? Les polítiques, l'altre dia veiem les polítiques de no sé què, de diversitat religiosa a Espanya. Hi ha una política espanyola o resulta que a Catalunya fem una política completament diferent de l'espanyola i que com ho fem això? Però esclar, si no és Espanya ja no existeix, si poses Catalunya ja no et publiquen l'article. No? Bueno, en fi, no m'allargo amb això, però jo crec que aquí hi ha un punt de molta feblesa. I tercera cosa, hem de canviar o caldria canviar les lògiques de gestió universitària. I ara sí que és l'última cosa que dic. Jo com a degà em vaig sentir, no sé, amb tots els respectes pel degà d'aquí, suposo que aquí a Girona les coses les feu, almenys des de fora sempre ens sembla que les feu més bé, però jo com a degà em vaig sentir l'últim mico de la universitat, perquè resulta que nosaltres funcionem amb tres lògiques diferents. Hi ha la lògica professional individual, la meva carrera professional, que la faig fora de l'universitat. Vaig als meus congressos, conec, publico les meves revistes, per tant, i amb tot això no m'ajuda ni la facultat ni el departament. Hi ha una cosa, i aquesta naturalment acaba sent la primera. Primer hi ha el que hi de lo mío, la meva tria personal. Després ve el departament, perquè el departament, més que una altra cosa, és l'àrea de personal, és on et contracten. Llavors, el departament et disciplina perquè és el que et paga el sou, el que diu si et necessita, si no, si et fa el concurs, aquestes coses. I és on anem a negociar el vincle laboral. una mica la recerca també, tot i que la recerca, cada vegada hi ha això, aquest altre quart nivell que són els instituts. I llavors, quan arriba el degà i vol organitzar la docència, no li queda res. És veritat o no? No sé si et passa. Perquè, esclar, dius, home, a primer el que hem de fer perquè no se'ns en vagin el 50% d'estudiants és posar bons professors. És a dir, agafem els millors professors i posem-los a primer. El departament et mira com si diguessis una bogeria, com si estiguessis boig. I a primer t'envia, com que hi ha molta gent, hi ha molta feina, t'envia l'últim que acaba d'arribar. I el que en sap molt, que podria fer una bona classe, aquest té privilegis perquè ja és més vell, i aquest fa poques classes. I dius, bueno, però és que hi ha d'organitzar la docència. Doncs el departament et diu a qui t'envia. Jo he tingut casos de professorat, per sort no molts, però algun professorat que amb una empresa normal i corrent l'haurien no expulsat, no expedientat, i probablement li haurien fet tornar els calés, com això de les targetes aquestes grises.
Negres.
Negres o... I li dius al departament, escolta'm, oita, aquest professor ha passat això, 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 diem, per coses gravíssimes, d'incompliments gravíssims amb els estudiants, i el departament et diu que no, que aquí té un compromís que no vull saber ni quin és, perquè en una facultat de polítiques i sociologia no tots els compromisos són acadèmics, i llavors doncs, l'any que ve el tornes a tenir i torna a incomplir, i el degà no té manera d'articular res, diguem, perquè ets l'últim, no ets ni el que contractes, ni ets el que organitzes, ni pots interferir amb la carrera professional, és veritablement un drama. No? Per tant, això, no, diguem, i a més, si el, la meva, aquí sí que estic plorant, però deixo de plorar de seguida, però... A més, amb el drama que tens la impressió que els professors més joves són els que han entès més bé quina és la lògica del sistema i que l'han acatat. I per tant, que en lloc de trobar suport en els més joves per discutir aquest model, trobes que et diuen, no, escolta, és que jo m'he d'acreditar i ara, durant aquest any, no em demanis de fer no sé què perquè jo m'he d'acreditar. I ho entens, perquè en la lògica aquesta d'una extrema competitivitat i queden atrapats perquè els hi va el futur, eh? Tampoc no, també ho entenc perfectament, però resulta que els més dòcils són els més joves, els més dòcils amb aquest model, perquè tampoc no pensen que això pugui canviar. Amb la qual cosa la possibilitat de gestionar una bona docència que s'acomodi als estudiants que tenim es fa francament molt difícil, i això és la manera com ho veig. Gràcies.
Bé, moltes gràcies, Salvador, i gràcies també Joan Manel i Marina. Jo crec que han sigut tres intervencions molt, molt interessants, molt suggerents, des de la radiografia que ens ha fet en Joan Manel amb els seus aspectes positius i negatius, que jo crec que ha tingut la virtut de posar-nos al davant coses que tots més o menys intuïm i que ell ho ha reflectit molt sistemàticament, com també l'anàlisi una mica crua que ens ha fet la Marina del sistema universitari, que jo penso que també ens serveix, i la seva proposta de posar-nos davant del mirall finalment i també d'incomodar-nos a nosaltres per ser capaços també d'intentar transformar els aspectes negatius, no? I finalment, doncs, Salvador, gràcies també per les teves reflexions, que penso que ens serveixen. Aquí a la sala hi ha dos altres exdegans d'aquesta facultat que segur que s'han sentit també bastant allò propers als últims comentaris que has fet, però en general ressaltaria aquesta dificultat de la universitat d'acomodar-se com un element que també ens pot servir pel debat que farem. Ara el que tenim previst és fer uns minuts, uns 10 minuts de pausa per fer aquí fora, em sembla que hi haurà també un refresc o algun cafè, i després d'aquesta pausa doncs continuarem amb el debat obert. Gràcies.